El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Ministres ha aprovat la nova llei de famílies, un text que classifica i reconeix jurídicament la diversitat familiar i que exposa 11 nous models de famílies. El redactat s'ha vist amb bons ulls des de diferents sectors, però reclamen que més enllà d'establir el tipus de famílies també convé a establir els recursos i les ajudes que s'ofereixen a aquests perfils. Per ajudar-nos a entendre-ho tot plegat, a veure les novetats que hi ha damunt la taula, ens acompanya avui la Sandra Burgos, advocada experta en família. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos avui al Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia, encantada d'estar aquí.
Què li sembla el redactat de la llei de famílies a priori? Sabem que aquest redactat ara just surt del Consell de Ministres. Aquí li passaran segurament moltes coses abans que s'aprovi, però si més no, aquesta proposta que ha fet el govern espanyol, què li sembla?
Doncs, verdaderament, he de confessar que ahir vaig estar llegint l'avantprojecte. Són 170 pàgines, molt exhaustives. Realment és el que dius, a veure com acabarà, no?, el text definitiu, però en principi considero tota llei és millorable, evidentment tota la vida és millorable, però considero que era un deute històric que tenia doncs l'Estat espanyol en quant a la societat. No podem deixar de parlar de que la societat en els últims anys ha evolucionat moltíssim i està clar que les lleis han d'evolucionar amb aquesta societat. I realment era un gran deute històric que ens devia l'Estat espanyol de regular doncs tota aquesta situació de les famílies, perquè clar, tots partim d'aquella família tradicional del pare i la mare, i amb matrimoni canònic, i això evidentment avui dia, afortunadament, no és així. Famílies hi ha moltes i diverses, amb dos pares, amb dos mares, amb persones doncs gais, lesbianes, trans, o el que vulguin ser, o famílies reconstituïdes. Jo al despatx doncs cada cop ho veiem més, doncs famílies que per una banda doncs els dos progenitors, siguin de sexe femení o masculí, han trencat i després han refet la seva vida amb diferents persones i que aquestes persones també porten fills. Això cada cop doncs és més normal. Igual que el tema de l'homosexualitat, no? Evidentment, i gràcies, està normalitzat i és una fita doncs haver aconseguit tot això. Realment avancem i realment és una bona llei.
I calia? Em poso una altra banda, perquè realment, llegint la informació que hem anat publicant als mitjans sobre aquesta qüestió, sembla que senzillament és dir, hi ha aquests tipus de famílies i prou, i que no s'acompanya d'unes mesures o d'un acompanyament. És a dir, quina importància té que la família es digui ara mateix, en lloc de famílies nombroses, es digui famílies amb majors necessitats de suport de criança?
A veure, les etiquetes, evidentment, si van per si soles, no signifiquen res. Estem molt acostumats a etiquetar-ho tot. Però, evidentment, aquestes etiquetes serveixen per donar nom doncs a totes aquestes noves famílies que ja existien a la societat, repeteixo, i a partir d'aquí sí que regulen tota una sèrie de mesures. Hi ha doncs 17 tipologies de família, 11 d'elles noves, i a partir d'aquí, doncs, reconeixent, etiquetant aquest tipus de famílies, pensa que a més estan equiparant les parelles de fet al matrimoni, cosa que és que jo com a advocada de família ho trobava una verdadera bestiesa, perquè hi havia un atemptat aquí contra el principi de que tots els ciutadans hem de ser iguals, que representa que si tu et cases tens una sèrie de drets, i més si sembla que si per l'Església doncs encara en tens més, no? I si tu t'ajuntes perquè realment doncs consideres que no és oportú casar-te pels motius que siguin, doncs el que no pot ser és que tu tinguis menys dret que aquestes persones que han decidit casar-se, que també tenen absolutament tot el dret. Jo crec que etiquetar és bo per donar noms i a partir d'aquí, amb aquests noms, doncs donar una sèrie de beneficis i de... A veure, la llei és bastant completa, no ens oblidem, després de que passi doncs per tot el procés parlamentari, entenc jo, com és l'usual, que després també es desenvoluparà un reglament que acabarà de posar una miqueta el fil a l'agulla. Però en si, l'avantprojecte que jo he pogut llegir, realment em sembla, a nivell jurídic, evidentment, no puc opinar d'altres aspectes, doncs em sembla bastant complet i realment doncs hi ha una sèrie de novetats que són importants. Pensa que aquí el que s'està intentant fer és ajudar les famílies, perquè realment la conciliació, el portar el dia a dia, jo sobretot parlo, mira, l'altre dia participava en un programa de televisió que parlava precisament de les famílies monomarentals. El 80% de les famílies que només estan constituïdes per un progenitor o progenitora, en aquest cas un 80%, són dones soles. Tu no saps, hi havia allà un parell de noies i m'ho explicava, les dificultats. Clar, evidentment, si tu pots tirar de la teva família d'origen, doncs, bueno, estupendo, no?, dels avis, d'un tiet, d'una tieta, de qui sigui. Però si tu estàs sola, has de treballar, has de cuidar d'aquell nadó, i no parlo només de cobrir les necessitats bàsiques, sinó també de tenir, doncs, un espai d'oci amb aquell nadó i donar-li, doncs, bueno, tot el que necessiti amb dignitat, no? Ostres, m'ho explicaven i els hi deia, dic, realment us admiro, perquè jo com a mare treballadora i comptant amb un pare present, escolta'm, i els avis, la feina que he tingut. Llavors, el que busca aquesta llei, sobretot, és que si no hi ha família, no hi ha societat. Partim de la base de que és que, vamos, és que a vegades sembla que és lo de menys, és lo que deia la ministra, no? Al cap i a la fi, el que es busca també és que estiguem més temps amb els nostres fills i les nostres filles que amb el nostre cap a la feina, perquè si ens posem a analitzar, ens passem més hores treballant que una altra cosa, i després, bueno, també podríem parlar de les conseqüències econòmiques, no? Que sembla que avui dia, en pagar la hipoteca i pagar la llum, ja ho tens tot fet, perquè no et dona per res més, no? Llavors, és una sèrie d'ajudes per potenciar la família, perquè si acabem amb la família, sigui el tipus de família que sigui, ens quedem sense societat.
I quines són aquestes, mare meva, aquestes ajudes concretes?
Mira, aquest text, l'avantprojecte, a priori, l'avantprojecte que de moment és el que tira endavant, parteix de quatre pilars bàsics. Val? El primer és la protecció social a les famílies i el recolzament a la criança. El segon és el dret a la conciliació, que és el que parlava ara mateix. El tercer és el ple reconeixement jurídic als diferents tipus de famílies que ja existeixen en el nostre país i a nivell planetari, lògicament això passa tot arreu, i el reconeixement i protecció dels drets dels nens, les nenes i els adolescents. I a partir d'aquí, d'aquests quatre pilars, l'avantprojecte desenrotlla, desenvolupa tota una sèrie de paquets d'ajudes econòmiques, de permisos, bueno, per la conciliació i per la cura de les persones, que al cap i a la fi són persones humanes tots i tots necessitem, doncs, un suport i unes ajudes.
Clar, del dret a la conciliació, això, per exemple, se'n parla per activa i per passiva. Això com s'aconsegueix? És a dir, què hi posa aquesta llei per aconseguir que realment hi hagi aquest dret a la conciliació? Perquè et dic que sembla una mica la panacea, això. Sempre ho sentim per tot arreu i al final com? Qui acaba conciliant? Ja sabem qui és, tots plegats, però vaja.
Bueno, podríem començar per parlar dels permisos que donen. Es parteix d'un permís retribuït de 5 dies a l'any per atendre, doncs, un familiar fins a segon grau o un convivent, que aquí també es té en compte, no cal que sigui un familiar sanguini, sinó una persona amb la que convivim, amb o sense relació de parentesc. En el cas d'aquesta persona, doncs, estigui hospitalitzada, hagi tingut un accident, una malaltia greu o una intervenció quirúrgica. A veure, això dels 5 dies, sí que és veritat que des de, per exemple, Unidas Podemos demanaven, doncs, 7 dies com a mínim. 5 dies és el que contempla, no ens oblidem que aquest avantprojecte parteix de l'obligació de l'estat espanyol, que tampoc és, a veure, sí que és la panacea en el sentit, doncs, de que avancem, però el que ha fet l'estat espanyol, ni més ni menys, és transposar una directiva del 2019, la directiva 2019-1158, que el que precisament fa aquest tractat...
Bueno, la directiva europea. No?
Europea, sí, perdona. Aquesta directiva europea el que fa és la Unió Europea dir, escolteu, estats membres de la Unió Europea, heu d'anar per aquestes bases. Al mínim que diu aquesta directiva és que s'havien de donar un permís retribuït de 5 dies a l'any. Aquí ho tenim. Un altre permís, que és una novetat, és el permís retribuït de fins a 4 dies per causes de força major. Llavors, això el que permet al treballador, doncs, no estar a la seva feina quan hi hagin motius que requereixin una atenció immediata. Es pot disfrutar per hores, no cal que agafis, doncs, aquest paquet de 4 dies a l'any, o es pot agafar, doncs, estonetes, no? I les parelles, de fet, en aquest cas, també es poden beneficiar d'aquesta mesura. Després, hi ha el permís, això sí que és molt important, Mireia, el permís parental no retribuït de 8 setmanes, val? Fins que el teu fill o filla té 8 anys. Llavors, això, jo ho pensava ahir llegint, dic, ostres, anirà molt bé per aquestes mares o aquests pares, doncs, quan portes els nens a la llar d'infants, no? Portes els nens a la guarderia i fan l'adaptació. Això és un show, jo me'n recordo quan el meu fill era petit, fa 20 anys, i ara porta'l una hora, i ara porta'l dos.
Aquí, permetem que et diguis, Sandra, parlàvem amb la gent dels sindicats i es lamentaven que fos no retribuït. Deien que això faria que segurament moltes famílies no s'ho poguessin permetre en un moment com aquest.
Aquest és el tema. Per això abans et deia que la llei no és perfecta i que seria molt a millorar. Clar, el fantàstic seria que fos retribuït, però ha sigut així, avancem una mica, a veure si avancem més. Però bueno, jo a mi se m'acut, doncs, en aquest cas dels nens que comença l'adaptació, doncs, a la llar d'infants, o quan es posen els nens malalts, allò que el nen li fa mal la gola i dius, Dios mío, o l'onculoco, socorro.
I l'altra qüestió que també lamentaven els sindicats és que no quedava clar si eren dies cotitzats o no cotitzats. No sé si ho posa en el redactat, si especifica si són dies que compten com a dies cotitzats o com a dies no cotitzats.
Doncs, sincerament, no ho tinc present. Jo m'imagino que això s'acabarà de limitar, no sé si pel reglament, clar, pensa que aquí també han tingut a veure doncs, diversos ministeris abans que aquest avantprojecte hagi vist la llum, no? Doncs, des del Ministeri d'Afers Socials, a Hisenda, etcètera, etcètera. No? No ho tinc present i t'enganyaria si et digués una altra cosa. Home, el bo és que fossin cotitzats, evidentment.
Parlaves ara també de la protecció social i el suport a la criança, entenc que va en la línia d'aquestes ajudes que explicàvem ara. Al principi de l'entrevista deies que s'equiparaven les parelles de fet al matrimoni. Aquest jo crec que és l'etern debat social, que ens costa molt saber exactament quins drets tenen una parella de fet i quins drets té algú que sigui un matrimoni, quines diferències hi ha. Es parla molt de la defunció. Actualment, prèvia a la llei, quina situació tenim i quina situació donarà la llei després?
Clar, prèvia a la llei, quan tu contraus matrimoni, tens un permís, bueno, es considera doncs, el viatge de noces, o digue-li com vulguis, de 15 dies, que tu pots ausentar de la teva feina i tens aquest permís de 15 dies. Això amb les parelles no passava. Ara, amb la nova llei, això doncs, queda equiparat i em sembla molt just, perquè és el que parlàvem abans. Tu tens tot el dret a decidir si et cases o no et cases, o si t'ajuntes i prou, no? Llavors, a partir d'aquí, doncs, aquest seria un benefici. També, amb la llei antiga, la declaració de la renda no la podies fer amb el teu company o companya. Si tu estaves casat, doncs, i a vegades, doncs, i normalment surt més beneficiós, després dependria una miqueta, no?, de la renta de cadascú i de la situació de cadascú, però tu, si estàs casat o casada, pots fer la declaració amb el teu marit o amb la teva dona, valorar si et surt més interessant doncs, fer-la conjunta o fer-la per separat, depenent de la situació. No? Amb les parelles això no es podia fer. Tu l'havies de fer amb el teu company o la teva companya, cadascú per la seva banda. I a partir d'aquí, doncs, una sèrie de beneficis, lògicament, que en el cas d'herències, en el cas de les parelles, doncs, evidentment sí que hi ha un dret successori que protegeix a les parelles, però realment era un camí molt dificultós. Hi ha hagut doncs, molts procediments judicials per aquest tema, no? Perquè no reconeixia doncs, aquesta parella. En canvi, si estàs casada, encara que l'altre es mori als 5 minuts, doncs escolta'm, ja ho tens tot fet perquè ho tens tot reconegut, no? Una sèrie de fites que realment el que fan és equiparar i igualar. Al cap i a la fi no es demana ni més ni menys que una igualtat, que és lo just. Siguis home, siguis dona, siguis trans i tinguis els gustos sexuals o costums o culturals o ètnia que sigui. Evidentment, doncs, això és una fita important.
Per tant, aquest fet doncs, d'equiparar aquestes parelles, de fet, amb el tema del matrimoni. També et volia preguntar per les tipologies de parella. Ho comentàvem, 11 nous models de família que es posen damunt la taula. Quins diries que són els més destacats?
A veure, els més destacats, la família LGTBI, plus tota la retaïla que hi va darrere. Aquesta, doncs, evidentment, em sembla una gran fita, lògicament, per motius obvis. Després, les famílies residents en el medi rural, que sempre han sigut les grans oblidades i el que es proposa a la llei és incentivar l'establiment de noves famílies en entorns rurals. Em sembla molt important, perquè això que parla no de l'Espanya vaciada o de la Catalunya buida, no? I, bueno, garantien a aquestes persones doncs, un accés a serveis com l'educació superior, perquè la feina que tenen ja per agrupar quatre nens pobrets perquè facin la primària, doncs garantir que aquests infants doncs, tinguin el mateix accés que qualsevol nen o nena o adolescent que visqui a la ciutat, també donar-los un bon servei de salut, transport, perquè també és important, no ens oblidem doncs, que hi ha nens i nenes que viuen en pobles perduts de la mà de tot i pobrets la feina que tenen per arribar a l'escola i també garantir doncs, un dret a l'habitatge digne i que bueno, doni uns requisits mínims. Després parlaríem de la família múltiple, que es formen bueno, les famílies que tenen bessons o que han fet adopcions o acolliments múltiples, la família reconstituïda, que bueno, és el que comentàvem abans, no? Bueno, d'un progenitor o una progenitora doncs, que se'n va viure amb un altre progenitor o progenitora i tots dos doncs, aporten fills en aquesta parella. La família migrant, composta per famílies que part o tots els membres venen d'un altre país, gent que ve a buscar doncs, una vida millor en aquest país, doncs, també es reconeix. Les famílies transnacionals, que s'engloben famílies en les quals doncs, algun dels seus membres doncs, viu fora del país, gent que ha de marxar. Podríem parlar doncs, de les infermeres d'Alemanya, no? Que últimament hi ha hagut molta fuita no? en aquest sentit. Doncs, en aquests casos també són famílies que s'haurien de protegir perquè un dels dos progenitors reproductors no hi és, pel motiu que sigui, ha tingut que migrar pel motiu que sigui, i l'altra queda sola sola i, evidentment, doncs, també se l'ha d'ajudar. La família intercultural, que són aquelles que els membres de la parella doncs, procedeixen d'entorns culturals o ètnics diferents, això també necessita un recolzament, perquè, evidentment, no ens oblidem que hi ha el tema de la cultura, de l'ètnia, amb tot el que malauradament comporta, no? Comporta una sèrie de dificultats que potser un nen o una nena d'aquí no té. Després parlaríem doncs, de la família retornada, doncs, persones migrades que tornen al país, que també es troben en situació doncs, complicada, famílies en situació de vulnerabilitat, per lo que sigui, per un entorn econòmic doncs, complicat, social, depauperat, situacions de fragilitat, precarietat, indefensió o risc d'exclusió pel motiu que sigui. És el que parlàvem abans, per ètnia, per creences religioses, pel que sigui. I bueno, després ja quedarien les persones unides en matrimoni, que són les de sempre, les parelles de fet, i també volies fer esment que també es considera doncs, com a... perquè no es parla de famílies, es parla de situacions familiars, no? Tota l'estona el que he pogut llegir en l'avantprojecte és que es parla de situacions familiars. Doncs també es considera a les persones soles. Que això em va cridar l'atenció perquè hi pensava com es pot considerar, no? Situació familiar o família, una persona sola, doncs també. La llei, en situacions especials, lògicament, contempla que les persones que visquin soles o inclús amb companys de pis puguin accedir a prestacions socials que contempla la llei. Llavors aquí, evidentment, torno a repetir que això suposo que també es desenvoluparà més i es perfeccionarà més i amb el reglament ja veurem com queda, però també es té en compte, curiosament, també es considera com una situació familiar, Mireia.
Clar, també volia aprofitar que et tenia avui aquí perquè una de les qüestions que moltes vegades es posa damunt de la taula parlant de l'estricte cas de Sabadell són les dificultats dels jutjats de Sabadell. La setmana que ve ens acompanyarà la degana del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell amb qui volem parlar, però un dels jutjats dels que moltes vegades es parla és el de família, no? Les dificultats que hi ha, per exemple, per tramitar divorcis, separacions, etc. en l'àmbit judicial. No sé si la situació ha millorat o no.
A veure, jo... Previ a tot, i que no s'entengui malament, vull trencar una llança pel jutjat. En aquest cas, a Sabadell tenim dos jutjats de família, el jutjat número 8 i el jutjat número 9. I realment he de dir, i no és peloteo, de veritat que no, que realment tenim tant a nivell de ses senyories, tant en el jutjat número 8, que hi ha un jutge, com el número 9, que hi ha una jutgessa, realment són persones infinitament treballadores, que a més impliquen molt el funcionariat, i realment per la sobrecàrrega de processos i processos, perquè no ens oblidem que Sabadell engloba un partit judicial que és enorme. Hi ha multitud de processos i realment són dos jutjats que penquen i penquen i penquen. Que necessitarien més mitjans? Està clar. Això estic cansada de dir-ho a tot arreu on se'm convida. Evidentment, faltaria molta més dotació personal i molta més dotació econòmica. Però t'he de dir que per la càrrega de treball que tenen aquests dos jutjats, jo de veritat que em trec el barret. Sí que ha millorat una miqueta. Home, pensa que originàriament, des de fa uns anys, s'ha creat el jutjat número 9, que precisament el que s'ha fet és desdoblar doncs, aquesta situació, perquè és que el pobre jutjat número 8, que era el que englobava tots els procediments de família, doncs és que no podien més, estaven totalment, vamos, desbordats, i amb la creació del jutjat número 9 realment doncs, s'ha desatascat, evidentment hi ha bastant col·lapse, segueix havent més col·lapse en el jutjat número 8, però realment funcionen bastant bé per la càrrega de treball que tenen. Lògicament es podria millorar, però t'asseguro que no és a causa de les persones, realment, i jo t'asseguro que estic més temps allà en aquells dos jutjats que a casa meva, pràcticament, parlàvem abans de la conciliació, i t'asseguro que realment es fa molta feina i molt bona feina. Estem en molt bones mans actualment aquí a Sabadell.
Però amb quins temps d'espera? És a dir, realment s'havien parlat de temps, recordo, que ens havien dit 8 i 9 mesos per tancar un procés. Sí. Actualment en quina... Perquè, clar, al final, que una família arribi a la idea de fer un divorci i de passar per un àmbit judicial per fer-ho, vol dir que necessiten tancar aquesta ferida el més ràpid possible. Ferida, per dir-li d'alguna manera, no sé si és la paraula correcta, però...
Sí,
clar,
ferida.
Dilatar-ho en el temps encara la fa més grossa, no?
Sí, la veritat és que dificulta més. Hi ha situacions i situacions, no? Hi ha situacions que dius, ostres, pobra gent, inclús, bueno, persones que estan convivint, que no es porten massa bé, que inclús pot haver cert risc per la conducta d'un o de l'altre, i realment, doncs, home, és el que sempre diem, no? Una justícia que triga no és justícia. Et diré, doncs, mira, si és un mutu acord, la veritat és que va molt ràpid. Pensa que des que nosaltres presentem el conveni juntament amb la demanda de mutu acord és qüestió d'un parell de mesos, i això que moltes vegades ha de passar per fiscalia quan hi ha menors, amb la qual cosa és amb temps rècord. Sempre els advocats de família recomanem, pensa que el divorci o la separació d'una parella, quan es presenten al jutjat i és de mutu acord, és mera burocràcia. Jo, des que signen els dos progenitors o el matrimoni signen el conveni al meu despatx, pensa que jo sempre els dic el mateix. Ara només toca formalitzar-ho legalment, però nosaltres ja comencem a rodar. Si heu pactat una custòdia compartida, doncs pactem parlem de custòdia compartida, o si heu pactat un règim de visites, doncs ja comenceu amb el règim de visites. Ja pots marxar de casa, ja pots fer això, ja pots... Vull dir que després és mera burocràcia. Sí que és veritat que amb un procediment de divorci o de guàrdia i custòdia ens està trigant en el jutjat número 8, ben bé són 9-10 mesos el que està trigant, des que presentem demanda fins que tenim la vista i tenim sentència. I el jutjat número 9, sí que és veritat, perquè té una miqueta menys de càrrega de treball, doncs potser està entre 5-6-7 mesos, depèn. Sí que és veritat, i torno a repetir, que quan parlo de la meva experiència professional, quan he tingut un tema realment colpidor, complicat, etcètera, etcètera, ses senyories, tots dos m'han rebut, i t'asseguro que en una setmana he tingut judici. O sigui, vull dir, mira, me'n recordo d'un cas, no?, que va ser molt sagnant, d'una senyora que es volia emportar la filla, se l'emportava a Alemanya, era una parella de fet, i evidentment, mentre no hi ha una sentència, tu el teu fill o la teva filla te la pots endur, perquè estàs a terra de ningú. No és un segrest. Després ja veurem les conseqüències, però de moment, tu com a pare o mare, si no hi ha res regulat, no hi ha cap sentència, no hi ha cap acord, tu pots agafar el teu fill o la teva filla, agafar i marxar. Doncs, escolta'm, jo t'asseguro que me'n vaig anar, en aquest cas era el jutge del número 8, i li vaig dir, escolta'm, que aquesta senyora que se'ns emporta la nena, que hem de tancar fronteres. Pues t'asseguro que aquella mateixa setmana aquella senyora la van notificar a través de la policia, i si vaig anar a parlar amb el jutge un dilluns, el dilluns següent ja teníem la vista. I el dia següent ja teníem una sentència, teníem tancament de fronteres i teníem absolutament tot. Què vull dir? La sort que tenim aquí a Sabadell és que tenim persones molt humanes que estan aplicant, en aquest cas per les famílies, la llei. Són persones molt humanes i realment el tu a tu funciona. D'anar a demanar ajuda, que sempre es parla, no?, de la frialtat, de la distància, de la justícia. Potser en altres partits judicials, potser Barcelona no m'atreviria i potser no se'm rebria, o sí, no ho sé. Però aquí a Sabadell, realment, quan s'ha demanat ajuda, jo o qualsevol company o companya, realment estan per les persones i ajuden a les persones. Després, doncs, evidentment, fan el que poden, dintre doncs, dels mitjans que tenen i del personal que tenen. Però realment treballen i treballen molt bé.
Acabo. Hem parlat avui de les onades de violència que estem veient, els feminicidis, la violència de gènere. En l'àmbit legislatiu es pot fer alguna cosa diferent, des del teu punt de vista?
És el que dèiem abans, tota llei és millorable. Considero que la llei que tenim contra la barbàrie masclista és molt correcta, és de les millors que existeixen a nivell mundial. Considero que la llei que tenim aquí a Espanya i doncs, tot el desenvolupament que ha tingut partint de la llei Marc, la llei base que va ser la llei orgànica 1/2004, considero que la llei està bé. Que es pot millorar? Evidentment, tota la vida es pot millorar. Jo veig, evidentment, és molt preocupant tot el que està passant. Bueno, estem a dia 10 de gener i ja tenim 4 feminicidis confirmats i 2 en investigació. Que jo sàpiga, potser ara això
de moment, jo de moment, que jo sàpiga també. Sí.
Dintre de 5 minuts ja veurem.
Ja veurem.
La gent tendeix molt, i amb tots els respectes diré que tampoc m'agrada, o sigui, tendeix molt a demanar grans penes. Evidentment que un sistema punitiu que sigui contundent, doncs, hauria de paivagar les tentacions de fer aquest mal. Però pensa que ni molt menys és definitiu. El que és maltractador, el que és un maltractador masclista, li és igual. És una situació tan bàsica i tan forta que li és igual que després tingui una condemna de 3, de 30 o de 70 anys. O sigui, el fet és causar el màxim mal en aquella persona, no? Llavors, jo crec, evidentment, no tinc la fórmula màgica, tant de bo ni ningú la té, no? Però jo sempre parteixo de que és molt important la formació. la formació. Vivim en una societat que estem com anestesiats. Bueno, portem un recompte de dones assassinades, però és que, clar, no ens oblidem que aquestes dones assassinades ja és l'últim eslabó d'aquesta crueltat, d'aquesta barbària masclista. Pensa que quan surten a la llum aquestes dones assassinades, hi ha milers i milers i milers, per no parlar de milions arreu del món, que estan patint un verdader infern. Pensa que aquí a Espanya una dona triga de mitjana en denunciar maltractaments 8 anys. A partir d'aquí jo crec que hauríem de reflexionar i sobretot fomentar molt la formació. Des de ben petits, abans parlàvem, no?, de la llar d'infants, des de la llar d'infants, mira, i això és una llei, la llei de famílies, això ho contempla, el del PIN parental, es suprimeix el PIN parental, te'n recordes que hi va haver tota la polèmica, sobretot amb la comunitat d'Andalusia. A partir d'ara, els nens a les escoles, i espero que també a les llars d'infants, doncs seran educats des del punt de vista de la igualtat, que tot és respectable, de la diversitat, i és molt important fer molta feina, però des de que els nens estan al bressol, els nens i les nenes, ja els hem de començar, doncs, a fer veure que tots som iguals, que tots ens mereixem un respecte, i que lògicament, doncs, s'ha d'acabar amb aquesta barbària masclista, però ja, perquè és que és colpidor.
Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.